Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Joventí Balcells. L'illa de Palma, Canàries, segueix en erupció. Els rius de lava de 6 metres d'alçada ja han arrasat més d'un centenar de cases. L'arribada de foc i roques del volcà de la Cumbre Vieja està baixant lentament cap al mar. El president de Canàries, Ángel Víctor Torres, preveu que la lava arribi cap a la costa cap a les 8 del vespre. Ja hi ha més de 5.500 persones que han sigut evacuades entre residents i turistes. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit ple suport econòmic als afectats i els ha estès la per recuperar amb el seu ajut tots els béns materials que s'estan veient danyats.
Todos los recursos del Estado están a su disposición. También reconocer el trabajo que está haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, desde los equipos de extinción, también el Ejército, la Unidad de Emergencias Militar. En definitiva, tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer frente a cualquier tipo de eventualidad.
El president també ha demanat extremar la precaució a la zona i ha afirmat que hi ha suficients capacitats desplegades per afrontar qualsevol mena d'eventualitat. D'altra banda, experts i autoritats s'han unit per combatre les notícies falses que circulen a les xarxes en relació a l'erupció. Des del Cabildo van monitoritzant tot el que es va publicant i desmentint aquelles informacions que són falses, demanant tan sols fer cas a institucions i mitjans contrastats. Almenys 8 persones han mort a Rússia en un tiroteig a la Universitat de Pern, situada a més de 1.300 quilòmetres a l'est de Moscou. L'autor dels trets és un estudiant de la universitat i ja ha estat detingut. A banda de les 8 víctimes mortals, 24 persones més han quedat ferides quan han saltat per la finestra per fugir dels trets. Les autoritats russes han obert una investigació sobre els fets i per saber d'on ha tret la pistola l'autor del tiroteig. Els alcaldes dels 14 municipis del Baix Penedès s'han plantat aquest dilluns a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar més inversió a la comarca. Segons els batlles de les administracions, mantenen el Baix Penedès i afirmen que amb dades amb la mà no s'inverteix prou. La delegació l'ha encapçalat el president del Consell Comarcal i alcalde de l'Arboç, Joan Sans, que ha entregat un manifest amb les reclamacions que fan a la consellera de la presidència, Laura Vilagrà.
Jo crec que sortim satisfets, s'han compromès en un terme no d'un mes o un parell de mesos, a curt termini, de tindre una reunió una altra vegada amb nosaltres per explicar-nos tot això. I això és l'única, com diguéssim, compromís que hem tret ara en aquests moments.
En aquest sentit, confien que els pressupostos de l'any 2022 tinguin en compte les reclamacions i millorin la inversió dels últims exercicis. I Barcelona estrena un nou bus capaç de travessar la ciutat de Francesc Macià a Glòries en 20 minuts. La nova línia X1 té tan sols 4 parades per sentit i circula des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit, amb una freqüència d'un bus cada 8 minuts. El servei ha nascut amb la intenció de creuar l'Eixample, passant pel centre de la ciutat i enllaçar Glòries i Francesc Macià en, com dèiem, 20 minuts. El nou bus es distingeix pel rètol de color negre i la lletra X i circula pels carrils reservats d'anada per Villarroel i Gran Via i de tornada per Aragó i Urgell. Amb aquest nou servei esperen captar nous usuaris del transport públic, un transport que ja compta amb 900 vehicles en hora punta. Els esports, en Pau Massí.
Hélène Van Dijk és la nova campiona mundial de ciclisme en contrarrellotge. L'holandesa s'ha imposat per davant de Marlene Reusser, de Suïssa, i de la seva compatriota Annemiek van Vleuten. Aquesta tarda també s'ha disputat la competició contrarrellotge masculina sub-23. En aquest cas, el campió ha estat Johan Preis-Bechtersen, el ciclista danès que ja venia a la prova com un dels favorits, després de convertir-se en el campió d'Europa de contrarrellotge al campionat que es va disputar a Itàlia. Preis-Bechtersen s'ha imposat a l'australià Lucas Plata i al belga Florian Vermeesch, tercer classificat. Ahir es va disputar la categoria masculina que va guanyar l'italià Filippo Ganna. I pel que fa al Barça, recupera Serginho Dest de la lesió al turmell i podria entrar en l'11 inicial pel partit d'avui contra el Granada al Camp Nou. Qui no hi ha entrat finalment és Ansu Fati, que ja està a la recta final de la recuperació i podríem veure jugar aviat. El primer partit de 3 que jugarà el Barça aquesta setmana poden determinar el futur de Koeman. Tot i la derrota contra el Bayern de dimarts passat, l'holandès confia en l'equip i diu que tornaran a guanyar quan recuperi els jugadors lesionats.
Confiando en vamos a ganar partidos, como hemos hecho en principio de temporada, tenemos 7 puntos de 3 partidos, entonces faltan muchos partidos y es intentar, como he dicho otro día, recuperar gente para tener más jugadores disponibles.
El tècnic holandès també diu que està tranquil pel seu futur i que ara per ara és un tema que no està a les seves mans. Els blaugranes intentaran guanyar un Granada que només compta amb 2 punts a la classificació. I pel que fa al futbol sala, a partir d'ara la selecció espanyola disputa contra l'Angola l'últim partit de la fase de grups del Mundial. Tot i que ja tenen el bitllet per als vuitens de final que es disputen divendres, Espanya quedarà primera de grup si aconsegueix puntuar en el partit d'aquesta tarda.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. El punt i seguit de Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé, de Toni Marín.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. Ràdio Estel.
Ara em permetran que els expliqui una interioritat, perquè fa una estona, quan marxava en David Riudor, just abans em diu, bé, i ara toca sortir al carrer, i jo no m'havia donat, i he girat, i estava caient una. Jo no sé vostès on estan, no sé a quin punt de Catalunya estan, i per tant no sé si plou o no plou, però ja els ben asseguro que aquí als exteriors de Ràdio Estel, estem a Sants, aquí ha caigut una bonica, bonica, bonica. Déu-n'hi-do, eh? En fi, diuen que tenim un episodi de pluges intensa en les properes hores, més val que ens informem abans de sortir. Farem el possible per connectar amb el Procicat abans no acabem el programa, però en qualsevol cas el titular important ja el tenen. I aquest és un dia de titulars molt importants. Els ben asseguro, i vull donar les gràcies també a l'equip d'aquest programa, perquè estan treballant de valent al llarg de tot el dia, els ben asseguro que avui està sent una jornada dificilíssima, no? Perquè es poden imaginar que la nostra intenció és fer-los arribar, com sempre, el que és el més important de la jornada, i totes les mirades avui estan posades a la Palma. Està tothom reunidíssim, s'ho poden imaginar, no? Perquè, clar, la situació és veritablement dantesca, com hem tingut ocasió de recordar la primera hora d'aquest programa, quan parlàvem amb aquesta senyora, doncs, que ha estat evacuada de casa seva i que no sap quan tornarà, perquè, efectivament, aquest volcà, en principi, pot estar extraient lava des de 2 setmanes fins a 2 o 3 mesos. Ningú no ho té massa clar. Xavi Xalé, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Que difícil és tenir clares les coses.
I més quan parlem de natura.
I més quan parlem de natura,
perquè
no?
Perquè mai se sap què pot passar quan venen aquests raujades a caudals, o quan realment passa com ha passat ara.
Clar, clar.
Amb el tema d'un volcà, i a partir d'aquí que la lava comença a venir.
Estem tan acostumats a ser nosaltres qui governem l'agenda, que hi ha agendes que les governa la natura, i aquí sí que no podem fer absolutament res.
Per això la dita de que no es pot anar contra la natura.
Estic totalment d'acord. Com no es pot anar contra la natura, i la natura ens demana posar-hi una mica de seny a la vida, per això portem el Xavi Xalé tots els dilluns aquí al nostre programa. Ell és expert en l'àmbit de l'educació, porta tota la vida.
Tota la vida.
Dedicat a aquest àmbit. Han passat per les seves mans una infinitat realment de nanos que han evolucionat i que a dia d'avui, doncs, són de tot, no? Empresaris, de tot, professionals.
Això vol dir que ja tenim una edat.
Cert. Deixa'm dir-te que m'estava donant, mentre parlava, m'estava donant exactament d'això, Xavi.
Ho he dit en plural. Continuem.
Cert. Xavi Xalé, avui avui et volia posar dins aquesta escola de pares que avui obre la seva segona edició, una història en la que tothom que té nanos cau alguna vegada, no en fa cas.
Exacte.
Com aconseguir que el nen o la nena facin cas? Perquè a vegades parlem de nens que són molt bons fora de casa, però que dins de casa no fan cas.
És la eterna història. Però penseu una cosa, sempre que el fer cas o no fer cas, sempre genera un conflicte. I a partir d'aquí, doncs, els conflictes hi són, hi seran, i s'han d'acceptar, i s'han d'enfrontar. A vegades és molt difícil poder-los enfrontar. Jo també sóc pare, i en molts moments determinats doncs no saps com dir les coses o com i de quina manera s'interpretaran les coses que tu dius. Però sí que avui potser doncs podem donar alguns suggeriments per intentar resoldre aquests conflictes, que en definitiva doncs és posar límits. La setmana passada parlàvem de límits, i avui pues, estem parlant de com i de quina manera potser hem de dir no algunes coses.
Clar. Sònia Cervantes, bona tarda, Sònia.
Hola, molt bona tarda, Toni. Molt bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Un plaer tenir-te amb nosaltres. La Sònia Cervantes és psicòloga, és terapeuta infantojuvenil i és mediadora familiar. Vaja, que d'aquesta història en saps una mica, no?
Una mica, sí. També tinc una edat que porto 20 anys en això, ja. Ah, per cert, Toni, si no em maten.
Digues.
Això sé que no es fa a la ràdio, i porto molta tele i ràdio, però ho he de fer.
Digues.
Una abraçada molt gran d'una persona que tu i jo coneixeu molt, que es diu Pere Cervantes, que és el meu germà, no sé si ho sabia.
El Pere Cervantes és un escriptor magnífic i és un gran amic. I de la Sònia en tenia moltes referències pel teu germà, o sigui que un dia hem de fer una trobada.
Jo amb ell, i li he dit, ai, que et deixo que te les altres, i m'hi diu, ostres, doni una abraçada ben grossa. Així que te la faig arribar, perquè saps que no viu aquí a Catalunya i me l'ha fet arribar.
Certament, certament.
I pel sector, Toni, la Sònia és un referent.
I tant. Doncs, escolta'm, Sònia, mediadora familiar. Mediadora familiar ja de per si ens dona una pista de que efectivament et toca moltes vegades lidiar amb aquest tipus de qüestions, perquè aquest clarament és un dels problemes que enfronta pares i fills, no?
Sí, sí, totalment. A veure, també s'ha de dir una cosa, que els nens no acceptin un no per resposta és una cosa força habitual, i jo fins i tot et diria que forma part del procés psicoevolutiu del nen. Per què? Perquè en aquest procés de desenvolupament també els nens ens van posant a proves a totes hores.
Clar.
Ens intenten posar a prova i molts cops un no per resposta no és suficient per ells. Que sempre volen més i és igual si ha de ser així o no ha de ser així. No? Per tant, aquesta mena de desafiament de la regla o de la norma és força inherent al desenvolupament de l'ésser humà, perquè el cervell, de fet, és molt rebel. Si jo ara us dic, no se'ls ocorreixi pensar en globus de color vermell. Directament el cervell diu, què?
La meva ment és plena.
Ja està. Estem passejant amb color vermell.
Clar, de fet, en tots els estudis que s'han fet de quan es mesura el temps de resposta, per exemple, s'han fet estudis molt interessants amb seguretat vial. I el cervell triga molt més a processar una ordre de prohibició que una ordre que et permet fer alguna cosa. Per tant, ja tenim una base neurològica que ens posa sobre la pista de que això de que diguem que no i que no vulguem obeir és una qüestió una mica neurològica i pròpia nostra, no? Però sí que jo, en aquest cas, que jo no tracto a menors de 12 anys, la meva del límit és, el meu àmbit d'intervenció és a partir dels 12, i aleshores amb nens menors de 12 tinc una psicòloga infantil que els porta. El que sí que us he de dir és que a partir de certa edat ja, tenint en compte que l'edat, anava a dir Krakatoa, però potser no és gaire adequada en el context que tenim avui, pobra gent, seria dels 13 als 17. Diguem-ne que aquesta és l'edat més crítica de l'adolescència. Més enllà d'això, si es perpetua, per exemple, aquesta desobediència com una característica de personalitat, podem desenvolupar un trastorn negativista, desafiant o oposicionista. I aquí sí que tenim un problema greu de conducta dins de casa i un problema d'interacció i de relació.
Però, per exemple, a vegades el saber dir no passa també per intentar doncs, explicar el perquè d'aquest no. És a dir, ens trobem en moltes situacions de que aquest estat negacionista possiblement és perquè es crea aquesta no empatia en rebre doncs, el límit, en rebre la negació, en rebre de no tenir el perquè, i això potser agreuja molt més el problema. Llavors, a vegades, tots els pares, totes les mares, no ens donem compte doncs, pel dia a dia que portem, perquè realment doncs, tots tenim feina i després tenim més feina quan arribem a casa. Doncs arriba allò de dir, no nen, no nena, però el per què, o el poder negociar, o el poder explicar, o el poder dir, potser hauríem de perdre, que no és perdre, sinó dedicar més temps a poder intentar doncs, que realment ells expliquin i tu escoltis, i per altra banda, dintre d'aquesta explicació, tu tu puguis també dir la teva i arribar a intentar aprendre algun acord.
Totalment, perquè a més fixeu-vos que després d'adult se'ns intenta reeducar, aprendre a dir que no. Per tant, em passo molt de temps quan soc petita intentant dient que no, diguem-ne que tinc un reforç negatiu per fer-ho, després resulta que la vida s'ha de saber dir que no també, no? Aquí hi ha un parell de regles fonamentals, Toni i Xavi, no sé si estàs d'acord amb mi, que jo sempre els dic als pares quan faig aquesta mena de, diguem-ne, d'assessorament, d'educació, no? Els dic, mira, el model arrossega. És a dir, l'aprenentatge vicari és fonamental. El teu fill aprèn més del que veu amb tu
Exacte. Que
del que tu li dius.
Exacte. Exacte.
O sigui, tu ets el seu principal model de referència. I segon, supera la teva pròpia incoherència. Perquè moltes vegades venen pares i mares absolutament capficats perquè tenen nens desobedients, evidentment són desobedients, però sí. Vas fer una mena de repàs i el nen veu una incoherència allà.
Total. Sí? Passa amb els mòbils, per exemple. Al final, doncs, li estàs donant la vara que a partir de certa hora o a partir de quin moment, doncs, que deixi estar el mòbil, perquè és la trifulca que tenim tots plegats avui dia a casa, i a lo millor li estàs dient quan tu estàs revisant un correu electrònic o quan tu estàs revisant un WhatsApp o el que sigui, no? Llavors, a vegades, el que costa és que els adults reconeixem i coneguem realment quins són els nostres límits a l'hora de també explicar què és el que pretenem o què és el que pensem que els nostres fills també poden adequar les coses, no?
Clar, jo estava pensant una cosa. Hem d'aprendre a dir no, però la pregunta que em faig jo és no a què? I sobretot perquè el nen, la nena, el que volen què és? O seguir dormint, o vol més sucre, vull dir, vol les xutxes o el que sigui, vol veure la tele... Clar, té unes prioritats que no són, que coincideixen en absolut amb les nostres. Per tant, la pregunta és, a partir de quin moment se li ha de dir que no al nen o a la nena? Ho dic perquè hi ha molta gent que pensa, bueno, quan ja sigui més gran... No? Sònia, no sé, a partir de quin moment s'ha dit que no?
No, des del primer moment, perquè, primer. A veure, hem de pensar una cosa, que no només educar els pares, educar la família, educar l'escola, educar la societat. Un nen, en el moment en què surt al carrer, però des que és nadó, ja veu que hi ha un semàfor que està vermell, això és un no. No pots creuar.
Totalment d'acord.
Clar. Hi ha un nen que potser vol comprar-se la bossa de xutxes, ja s'han fet quarts de nou i la botiga està tancada. És un no. Ah, no pots accedir al que tu volies. I això va treballant el que els psicòlegs anomenem la tolerància a la frustració. Per què és important? Perquè qui no accepta un no i qui sempre rep un sí, després, quan vinguin maldades, no ho sap tolerar. No sap. I és un problema molt gros no acceptar la tolerància a la frustració. I potser me'n vaig una mica del tema, no? Però aquest tipus de perfils on no s'han rebut consistència en les normes, on els límits són absolutament atzerosos, és a dir, que de vegades es compleixen, de vegades no? O quan, en aquest sentit, els pares i les mares els han ofert una resposta absolutament inconsistent, estem generant una persona gens independent, gens autònoma. Encara que ens sembli que va per lliure, és altament dependent, però a la vegada no acceptarà un no. Ara posem el context amb una relació heterosexual d'un noi que no accepti un no per part d'una noia.
Ja. Comença a veure on vas, no?
Sí.
Clar, per tant, sí. perfilem unes característiques de personalitat on, amb llenguatge així molt planer, aquella criatura, sigui nen o sigui nena, es creu el rei del mambo. I després què tenim? Després tenim que els joves que desafien l'autoritat. Els joves que resulta que fan una brometa, fan una crida perquè vinguin les forces de seguretat i després els ataquen. Els joves que fan botellots, tal, que tot això, evidentment, ho fan perquè són joves, si no, no ho farien. Però vivim en una societat on, durant un temps, s'ha estigmatitzat molt, de forma errònia, crec jo, la paraula autoritat. I la paraula autoritat és necessària per mantenir l'ordre social. L'autoritarisme, no. Això seria una altra cosa.
Totalment d'acord. Per tant, doncs, a vegades el fet de posar límits no vol dir ser estrictes, sinó senzillament vol dir, doncs, marcar una sèrie d'àmbits que el que facin és col·laborar amb l'educació dels nostres fills, perquè moltes vegades pensem, no, això ho aprendran, com deia el Toni, que sean més grans, o això ho aprendran al col·le, i no. És a dir, els pares tenim la missió d'intentar educar. Jo sempre dic que els pares i les mares no som amics dels nostres fills, som els seus pares.
Si no estan orts.
I com a pares, doncs és important no tan sols saber dir no, també és important escoltar-los i mirar-los quan ens parlen. També és important que quan diem el no, el puguem mantenir. No és allò de que després ens vinguin a rascar la panxa i vinga, va, pues ara sí, perquè llavors quan la propera vegada que diguis que no, doncs ja has begut oli. Per tant, hi ha una sèrie de qüestions que possiblement el que hauríem d'intentar tots plegats, i jo el primer, és dedicar més temps a saber què en pensen i per què ho pensen. I, per tant, doncs, a partir d'aquí, doncs, dintre de la quotidianitat, després, quan hi ha problemes més grans, evidentment, doncs, hem d'acudir, com és lògic, a professionals com la que tenim aquí avui, no? Però amb el dia a dia, doncs, amb tantes coses que caiem tots plegats, de que ara no toca la xutxa, com deies tu, Toni. Sí, bueno, però va, però deixa el nen que sí que la... Va, que s'ha portat bé avui. Aquí ens equivoquem. Si premiem quan fan les coses bé i tenim que premiar perquè continuïn fent les coses bé, també ens estem equivocant a l'hora de que les coses funcionin de la millor de les maneres, no? Per tant...
Sí, perquè aleshores aquí és el que dic jo, els convertim moltes vegades en nens foca. Què vol dir això? Quan malauradament anem a veure a pobres animals que estan en captiveri i veus aquelles foques que fan aquelles figuretes, les fan perquè tenen un peix. A la que els treguis el peix no hi haurà motivació interna per fer-ho.
Exacte.
I clar, ara amb aquesta moda que es va posar dels panells, de l'economia de fitxes, si fas això, gomets, i quan tinguis tant gomets, l'educació es converteix en una mena d'intercanvi que no promociona la motivació intrínseca del nen, no?
Ara potser vaig a ser una mica políticament incorrecte, però arribem a casa cansats, arribem a casa després de moltes hores de feina, de molta tensió, d'haver aguantat el jefe, de que probablement no arribem a final de mes, que tenim mil i un problemes, i el nen o la nena està plorant allò amb aquell domini del decibeli que és perfecte, no? Perquè sap arribar a aquell punt del no puc més, oi? Aquest és el punt, no? És a dir, quan el nen o la nena detecta que hi ha un punt en el qual un ja no pot més i a partir d'aquí diu sí, segurament és el principi del final, no?
Moltes vegades sí, aquest és l'error. Jo sempre els dic, sobretot als pares i a les mares que hi haurà en parella, delega. Si no pots, delega. Però per poder delegar amb l'altre membre de la parella. Però per això és molt important també que tots dos vagin en la mateixa direcció.
Ui, però a vegades és molt complicat, eh? Allò de que a vegades, si delegues, cuidado com delegues, perquè, per exemple, arribes a casa, està fent una malifeta, i si vas i dius, ui, la mama, com veig això... No, ja estàs delegant d'una manera...
No, clar.
Ja estàs delegant d'una manera això complicada.
És... No, clar, això és delegar responsabilitats.
Això ja és delegar d'una manera
clar. Això és
bastant dura.
El mal rotllo és
però
de l'altre.
Passa, però això passa cada
dia. El nen ha de ser conscient que hem delegat, si no ja no val aquest recurs.
No, clar.
Això es parla amb la parella, no?
Com et vegi la mama aquí.
Però això passa.
Quins nassos, no?
Ui, si te ve tu madre. Ja està.
Això és un error, perquè aleshores aquí sembla allò, no? El poli bo o el poli dolent, no? O si te ve tu madre, no? Si te ve tu madre va fer lo mismo que si te veo yo. Per tant, la consigna hauria de ser aquesta. Per això cal tenir les normes i els límits molt clarament establerts, de manera que hi hagi un o hi hagi l'altre, la criatura sempre veurà que van en la mateixa direcció. El que deies tu, Toni, que és desesperant, que tots som humans, us dic una cosa, els nens, no sé com s'ho fan encara, no ho he averiguat, però són absoluts experts en esgotar la nostra paciència. Tenen molta més paciència en la seva persistència que nosaltres. I això és un... I no m'agrada parlar en termes de pols, de que això sigui un pols, però d'una manera o altra, l'adult sempre ha de sortir guanyant aquí. Sempre s'ha de mantenir com a figura d'autoritat.
Home, perdona, si no, ja... Sònia, t'agradarà o no, però hi ha vegades que és un autèntic pols. És a dir, hi ha vegades que tu veus que el nen o la nena aguanta el plor fins que aconsegueix guanyar. És clarament un pols. O sigui, el problema és si arribes més enllà, la cosa es tranquil·litza una mica més. Però si arribes a cedir avui, li estàs donant una informació al nen. Vaja, jo no sóc expert.
Correcte. Però... Aquest és l'error, no? L'error és, com molt bé deia, com apuntava el Xavi, l'error és, vinga, va, té la piruleta i calla. Quan has portat 2 hores i mitja que ho has aguantat perfectament bé... I a les 2 hores i 35 minuts li dius, vinga, va, té la piruleta. Per què? Perquè el nen pren nota i diu, vale, són 2 hores i 36 minuts.
Clar, exacte.
Ja està. Exacte. Ja li estem donant moltes pistes. Moltes vegades en l'actuació de l'adult donem pistes per a la desobediència per part dels nens. O sigui que, en part, és una mica responsabilitat nostra, també.
Però no creus que el que ens passa normalment potser és que renyem massa, per dir-ho d'alguna manera? És a dir, que quan realment fan les coses bé o quan realment les coses funcionen bé i fan el que toca fer, per dir-ho d'alguna manera, l'edat que tinguin, doncs no els hi diem massa que també ho fan bé? És a dir, que sempre tenim la veu i jo m'incloc, a vegades, perquè evidentment no tots tenim errades, no? Però que realment no hi ha més renyant el dia a dia o dir, és que t'has deixat de fer això, és que no t'has aixecat a l'hora, és que no has tret el plat quan has acabat de dinar, és que no sé... No estem renyant massa durant tot el dia que fa que també hi hagi una mica d'àmbit per part d'ells de tenir aquesta actitud una mica a l'hora d'enfrontar-se amb nosaltres?
El ja no ve d'aquí, no?
Exacte.
Sí, sí, a veure, sí que és cert això que apuntes. I, de fet, més que renyar massa, jo crec que moltes vegades... Els pares i les mares no saben escollir les batalles. Fan de tot una batalla. I aquesta frase és una frase que jo dic molt a teràpia. Escull les teves batalles i no tot pot estar a la mateixa alçada. No pot estar a la mateixa alçada una falta de respecte que tingui un parell de mitjons al terra, que evidentment no té per què tenir el parell de mitjons al terra, però no ho pots posar tot a la mateixa alçada. I després hi ha una qüestió aquí que... Jo soc molt partidària de la disciplina positiva, és a dir, de reforçar les conductes positives, però sobretot, més que de renyar o de castigar, que no m'agrada tant el terme, és d'educar-los perquè ells siguin conscients de que la seva conducta té unes conseqüències naturals. M'explico. Si tinc un nano de 4 anys que pobret vol ser Picasso i m'ha pintat tota la paret del menjador, jo que el posi al racó de pensar 4 minuts no és una conseqüència natural d'aquell comportament. Una conseqüència natural d'aquell comportament és, carinyo, m'agrada molt que t'agradi pintar, demà anirem a buscar unes llibretes i uns colors, aquí no es pinta més i ara vine que ho netejaràs.
Sí, però depèn de com ha quedat la paret i depèn de com ha quedat la cortina. Per dintre va una mica la sensació
no,
de dir...
No, però després li has de dir, i ara agafa aquest pot de pintura. No? Soni, era això, no? O sigui, no havies acabat la frase, no?
Exacte.
No he acabat la frase perquè la frase potser acabava amb serveis socials pel mig, no? Però enteneu-me el que vull dir. És, mira, moltes mares, per exemple, ara estava parlant amb una mare aquest matí i, clar, desesperada perquè la nena de 16 anys, tot és que no. Diu, és que aquest matí hem tingut, ja dic, aquest matí que ha passat. Diu, aquest matí feia fred. Dic, sí, feia fred, que és cert. I ha sortit amb tirants. Dic, què has fet? Insistir que agafi la jaqueta. Sí, sí, perquè l'ha d'agafar. A veure, arriba un moment que és, deixa-la, ja tindrà fred. Demà no caldrà que li diguis que agafi la jaqueta. Però ja has fet una batalla d'allò que no s'havia de fer una batalla.
Però deixa'm dir-te aquí una cosa, i això és una cosa que fa poc em deia una senyora i em va fer molt de gràcia perquè em va dir, diu, un nen té fred quan la mare té fred. És a dir, que sí. Hi ha moltes vegades que obliguem els nanos a posar-se roba quan els nanos no tenen fred.
No.
És una mania, ho sento, que em posa molt malalt.
O nen corre que plou que em mullo jo.
Sí,
bueno, i dius, vale, però mullo jo, però bueno, el nen igual no li molesta mullar-se.
És que si un nen no, o una nena no tenen fred, per què s'ha de posar una jaqueta? Vaja, jo no ho he acabat d'entendre mai massa això, no? Perquè la mare té fred, doncs que se la posi ella, no?
O potser en aquella adolescència que estan les hormones a tope, la nena encara vol anar amb tirants, encara que passi fred, però ell ha d'aprendre les conseqüències naturals del seu comportament.
Clar.
I després és molt important, a l'hora de negociar o no negociar, hi ha coses que no poden ser negociables i han de ser i han de tenir una conseqüència si no es compleixen. Jo no puc negociar amb la meva filla quins dies va a l'institut o no. I vas i punt.
Clar.
I hi haurà coses... I hi ha línies vermelles que no es poden traspassar en aquesta casa. La nostra tolerància, jo què sé, el consum de substàncies és zero i la nostra tolerància a la violència és zero. Per tant, tot allò que creui aquesta línia, ho sento molt, però hi haurà conseqüències per tu.
Tu creus que el saber dir no també pot evitar... Que a poc a poc... Que els nanos, al final, doncs, siguin menys resistents a la frustració si realment no has marcat límits, si realment no li has dit que no en un moment determinat i sap que realment allò doncs, no pot traspassar aquesta línia?
Sí, totalment. De fet, a veure, hi ha dos estils parentals que combinats... El pitjor, evidentment, seria aquest, l'autoritari i l'agressiu, on la gent educa... Aquelles frases de la letra quan sangre entra, no? Jo diria que seria l'estil educatiu més perniciós. Però després hi ha una combinació, també, que és una mica còctel molotov, que seria una barreja entre una parentalitat molt sobreprotectora i, a la vegada, absent.
Sònia? Ah, sí.
Sí, em sents?
Sí, sí, ara sí, sí ara sí, per un moment sí, he perdut, digues, digues.
Deia que és molt perillosa aquesta combinació de la parentalitat sobreprotectora i aquesta mena de parentalitat absent, o com deia el Xavi o col·lega, que hi ha vegades que sí i que hi ha vegades que no. Jo sempre dic que posar normes i límits, en el fons, ells no ho veuen així, evidentment, perquè jo tampoc ho veia així amb 13 anys, però és un acte d'amor.
Sí, sí.
I de protecció. Per què? Sí. Perquè els nanos són... Jo sempre m'agrada molt les metàfores, i els nanos, en el fons, són Lamborghini sense frens i herba com una carretera sense senyalitzar. Clar.
La Sonia Cervantes, ara fa una estona, ha dit de passada una cosa que he pensat. Ja tenim tema per la setmana vinent. Mm-hmm. El racó de pensar. Què és el racó de pensar? Això ens porta una altra cosa, que és el càstig, en definitiva, no? Si et sembla bé, Xavi, la setmana vinent li dediquem el temps...
A la meva època es deia de cara a la paret.
De cara a la paret, el racó de pensar. Bueno, el racó de pensar està bé com a concepte, no?
Sí.
No sé.
Sí.
Sonia Cervantes, ha estat un plaer enorme tenir-te avui amb nosaltres, eh?
Igualment. Quan vulgueu ja sabeu on trobar-me.
La propera ha de ser físicament aquí, val?
Perfecte.
Gràcies, Sonia.
Bona tarda.
Una altra. Bona tarda. Adéu, bona tarda.
I feel so close to you
right now. It's a force field. Ara passen un minut a dos quarts de sis. Mirem per la finestra. Està caient una, però maca, eh? Jordi Miralles, bona tarda, Jordi.
Hola, molt bona tarda.
És el nostre mal temps, el Jordi Miralles. Escolta'm, hem vist que el Procicat diu que déu-n'hi-do la que pot caure tota la setmana, no?
A veure, d'entrada, avui sí, de fet, pensa que durant tota la setmana passada, cada dia, hem estat dient que plouria, i ha plogut, que plouria cap al port localment a qualsevol indret, i la veritat és que ha plogut arreu del país durant tota la setmana. Mm-hmm. Allò com menys ha plogut la setmana passada va ser precisament a la ciutat de Barcelona, on hi havia el risc de pluja, però no ha caigut. I avui sí, avui diré per fi. Dic per fi perquè, de moment, aquesta pluja no s'ha fet mal. Aquesta pluja està caient, podríem dir que amb ganes, damunt de la ciutat de Barcelona. És una pluja típica d'aquesta època de l'any. Demà encara continuarà, però cada vegada a menys. Per tant, de cara als propers dies, encara es mantindrà el risc de ruixat, però a veure a quina època de l'any estem. Estem al setembre, és dels mesos més plujosos. Per tant, és normal que en 7 setmanes o uns quants dies de risc de precipitacions. Per tant, aquesta tarda, com bé deies, toca mullar-se. Els propers dies, doncs, no serà pas tan extens i tan general com avui, perquè avui està plovent força comarques de Barcelona, comarques de Girona, sobretot. I vaja, de cara als propers dies no seran tan extenses, però encara hi haurà molts indrets on plourà i hi ha una certa insistència.
Molt bé, Jordi. El fet de que aquesta pluja coincideixi, a més, amb la baixada de les temperatures, d'alguna manera és com un avís que arriba a la tardor, no?
Mira, la tardor arriba aquest dimecres a les 9:21. Per recordar-vos, és fàcil. El dia 22, a les 21:21, comença la tardor. Per tant, ja és normal que baixi. El que no era normal eren les temperatures de la setmana passada amb l'humitat. Pensa que vam estar tota la setmana amb una sensació de xafogor.
Horrible.
Molt desagradable.
Sí, sí.
I ara, aquest matí, ara fa una estona, parlàveu una miqueta del temps, de dir si ens hem de posar la jaqueta o no. La veritat és que aquest matí la jaqueta, hi havia molts punts de Catalunya on era ben necessària, per no dir roba de més abric, i les temperatures baixen. Demà farà més fresca. Ja dic jo que a l'interior serà per anar amb jersei una mica gruixut, sobretot al matí, al migdia no. Al migdia encara farà sol a molts indrets i, per tant, no farà tant de fred, però a la costa mateix demà també serà un dia per agafar la jaqueta, perquè al matí no podem anar pas en mania curta.
Déu-n'hi-do.
Vol dir això que ja ha arribat la tardor? No, ni molt menys. Això significa que ara estem tenint una entrada de vent del nord. De fet, avui està bufant la tramuntana a la Costa Brava. I, per tant, demà sí que ens haurem d'abrigar més, però atenció, no estem dient que ja sigui necessària la roba d'abric i que haguem de portar demà el jersei tot el dia. No, cap a migdia tindrem els 24, 25 graus, que són temperatures que poden encara manir a curta, evidentment.
No guardem, doncs, les bermudes encara per si de cas. Jordi!
No, Pel.
Digues.
Que fins a mitjans d'octubre caloreta en podem tenir. Ara sí que ens tenen uns dies de calor molt suportable i de fresca o fred directament a primeres hores del mes.
Molt bé. T'agraeixo moltíssim, que hagis estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies, Jordi.
A vosaltres. Bona tarda.
Després, bona tarda. Ara passen 4 minuts de 6:15. Xavi Chalé, t'agrada la tardor, tu?
Falta el veranillo del membrillo, que ve a finals del mes de setembre, això és el que deien les àvies. Queda el veranillo del membrillo, en Sant Miquel, més o menys.
Del membrillo?
Del membrillo.
Però això és cosa teva.
Això és cosa meva i del que jo escoltava a les meves àvies.
Demà, quan vindran les tietes, parlarem del veranillo del membrillo. Apuntem-ho, això.
Exacte.
Per veure si és veritat que arriba el veranillo del membrillo. És molt raro, que l'estiu s'hauria de dir l'estiuet del codony.
L'estiuet del codony. Ja anem per un camí que no sé jo cap a on anem.
programa en català.
Sí, de tota manera, com que hem de tancar la secció de l'escola de pares, sí. Si em permets un segon, a mi m'agradaria només acabar amb un resum de dues coses. Vinga. Una, que pensar que si els nostres fills fan una cosa no correcta i ja ho aprendran a l'escola, com dèiem abans, això no va bé. És un error. Que posar límits no vol dir ser estrictes. S'ha de saber dir no. Que saber dir no pot evitar que els nens i els nostres nens estiguin consentits. Que l'educació dels fills és responsabilitat nostra. Clar que l'escola ajuda, però nosaltres som els pares. I saps quin és el millor antídot que jo proposo perquè les coses funcionin bé?
Digui-vos tant.
Sempre, sempre, sempre intentar fer-los saber que els estimem i fer-los saber que són importants i que, sobretot, se sentin estimats.
El Xavi Chalé, el nostre director de l'Escola de Pares del Tot Anirà Bé. Gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Fem una pausa, tornem de seguida. No marxin. Ràdio Estel, Tot Anirà Bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tienes razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a CaixaForum.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. No action wrong.
Left your heart soul. Is that what devils do? Això és el Tot Anirà Bé. A Ràdio Estel, fins a les 6. Now I'm rising from the crowd. Ens deia el Jordi Miralles ara fa una estona que aquesta setmana, efectivament, comença la tardor. Però aquesta setmana també farà anys d'un tema molt important. Avui és dia 20, el dia 23 farà exactament, si no m'equivoco, 15 anys que vam assistir a un comiat que ens va tocar. I ens va tocar perquè el protagonista era, és... un home que va passejar les nostres banderes per tot arreu, que va aconseguir un gran triomf rere un altre i que el seu nom era absolutament conegut per tothom. Àlex Corretja. Bona tarda, Àlex.
Hola, què tal? Bona tarda, Toni, com estem?
Molt content d'escoltar-te. Com va la vida?
Igualment, moltes gràcies. Bé, després d'aquesta benvinguda, millor.
15 anys? Però 15 anys, Àlex. Quina passada, com passa el temps, no?
15 anys, és que... Mira, a vegades em pregunten però no et sap greu si et diuen més que ets millor comentarista que tenista? Dic, però si ja no me'n recordo de quan era tenista. O sigui, 15 anys, no només el temps que ha passat, sinó que hi ha dies que ara, perquè m'ho heu recordat vosaltres, jo ni me'n recordo el dia que vaig dir que em retirava del tenis. I ara, com deies, el 23 de setembre del 2006, dic, ah, doncs molt bé. però no ho tinc tan al cap com molta gent, no? En aquest cas com vosaltres, que agraeixo moltíssim que m'heu trucat avui.
Però això, Àlex, és molt bo, no? Perquè significa que estàs molt content amb el que fas i que enyores molt poc allò que feies.
Sí, bàsicament, perquè jo crec que al final el que disfruto molt és del meu dia a dia, no? I sí que és cert que el que faig ara, doncs, per suposat que m'ha ajudat moltíssim el que vaig fer quan era tenista, però no ho trobo a faltar perquè és com que tinc la sensació i la consciència tranquil·la de que vaig donar tot el que tenia dins i ja està, no? Llavors, potser sí que mirant enrere, doncs, penses, podria haver fet això millor, podria haver canviat l'altre, però en cap moment m'he aixecat cap nit de la meva vida pensant, ai, quina llàstima que no em vaig esforçar lo suficient i potser podria haver sigut, jo què sé, o a l'1 del món, o acabar guanyant Roland Garros en comptes de perdre dues finals. És que no m'ha passat mai. Llavors, em deixa content i em fa més il·lusió que em diguin que li agrada el que faig a dia d'avui que no que em diguin, ai, és que fa 15 anys m'agradava molt com jugaves, però el que fas ara no. No, és que fa 15 anys ja no me'n recordo, saps? Clar. Llavors, prefereixo el dia a dia, la veritat.
Una de les poques coses bones que té fer anys és que un se n'adona que no hi ha una vida, sinó que poden haver-hi moltes vides i que un les pot viure igual d'intensament totes, no?
Sí, és veritat que per nosaltres és una mica difícil a vegades de saber separar el que hem viscut abans amb el de després, perquè és com que tu tenies un somni al cap, no?, des d'aquests ben petit, tenies com sempre un objectiu molt marcat, molt clar, cap a on volies anar, i de sobte ets molt jove, tens 30, 31, 32 anys, i és com que, bé, la teva carrera esportiva, el teu somni s'ha acabat. I a partir d'ara tot el que faràs, sí, podran ser bones etapes, però difícilment seran comparables amb la que vas viure als 23, 24 anys, quan doncs, pots, podies guanyar un títol o un altre, o jugar un partit important davant de 20.000 persones, etcètera, no? Llavors, sí que a vegades a mi m'ho han dit, i dic, jo no és que trobi a faltar jugar ni molt menys, però l'emoció o l'adrenalina o aquella sensació de nervis d'un gran partit o fins i tot de l'alegria de quan triomfaves un gran títol, doncs això és diferent quan ara comentes o quan ara, no sé, dones una xerrada motivacional, etcètera, etcètera, no? L'emoció aquella tan forta és algú inferior, podríem dir, tot i que em sento molt ple amb el que faig a dia d'avui, clar.
És aquella cosa que sempre, quan veiem a la tele un futbolista a punt de xutar un penal,
sí,
o efectivament estaves tu allà a la pista, no?, amb tots els... amb la final de Roland Garros, que deies tu, no?
Uh-huh.
Amb tots els ulls del món en directe per no sé quantes televisions de no sé, clar, quants països del món, i has de concentrar-te i has de tenir aquell punt de domini total de la situació. Això, jo no sé si un s'arriba a acostumar mai, eh?
Sí, el que passa que paradòxicament tampoc la vull, aquella sensació.
Ja.
Ara, vull
dir, ah, no, això ho entenc ara, perfectament, eh?
Clar, si ara em trasllades a mi a la final del Masters, quan jo saco pel partit contra el Mollà i de cop perdo aquell joc i haig de tornar a recuperar, o quan ell em va guanyar a mi la de Roland Garros, o quan jugàvem la Davis a la final a Barcelona amb 20.000 persones allà mirant, jo et dic, doncs saps què et dic? Jo això no t'ho regalo. Vull dir, ja ho he passat. Ho visc molt millor ara, doncs, comentant-lo, com faig, saps, que treballo doncs, a Eurosport, a la Televisió Espanyola, quan faig de comentarista,
sí,
però no necessito estar allà dins. Ara, sí que és cert el que deies tu del penal, no? Jo els hi veig la cara i et pots situar una mica en el que estan pensant, en quina rutina et trobaran per concentrar-se i oblidar-se i evadir-se de tot el que estan sentint, perquè si et deixes portar per les emocions, és que et cauries abans de xutar la pilota o nosaltres abans de fer un servei. Però alhora, dius, bé, menys mal que això ja no ho haig de viure, que ho visquin els altres, que són més joves i estan més preparats.
Home, arribes més tranquil a casa. També viatges menys, no? Que també jo crec que arriba un punt a la vida quan un ha viatjat tant que ho agraeix, no?
Per la meva part, sí. Per la meva part, jo reconec que potser viatjar és l'únic que sempre, bé, quan era més jove, no, doncs bé, estaves ficat amb aquesta roda i ja sabies que era part de la teva vida, però ara m'és més difícil, perquè, bé, tinc tres filles, l'Aroa, la Carla i l'Èrica, tinc parella, saps? I al final tens la família, vols estar a prop, i el que necessites és el carinyo dels teus, doncs els teus pares, no? dels teus germans, dels teus amics, i quan viatges sense voler perds una mica de contacte. Llavors, ara, per mi, jo, gràcies a Déu, tinc la sort que ho puc combinar, faig unes 8-10 setmanes l'any, faig de comentarista, però després estic a casa. Tot i així, ara m'ha coincidit aquest any amb els Jocs Olímpics, que els vaig cobrir amb Eurosport, i ara he fet l'Open dels Estats Units, que també ho he fet, i he hagut d'estar fora de casa gairebé 40 dies fora entre les dues coses. I per molt que disfruti i que m'encanti del que he fet, se'm fa dur. Bueno, encara fer-me la maleta és com que psicològicament és tornar una mica al passat, no?
Clar.
I, bueno, no és fàcil. O sigui, tens la barreja de que saps que ets un privilegiat i que tens una oportunitat única i que has d'estar agraït, però alhora això no vol dir que el peatge que pagues, doncs, a vegades és una mica més alt del que la gent pot veure des de fora.
Jo recordo una vegada que em vaig despertar en una ciutat i no sabia en quina ciutat estava.
Sí.
M'imagino, sí. I jo no he arribat ni de bon tros, a fer els viatges que has fet tu, però vaja, ni un 2%. Imagino que això a tu et devia passar molt, no?
A mi m'ha arribat a passar de picar-me el cap contra la paret d'un hotel més d'un cop, perquè tu, a lo millor a l'hotel, estàvem a Santiago de Chile i tenies el llit al cantó esquerre i el bany a la dreta, i l'endemà estaves dormint a un altre hotel a Buenos Aires, i una setmana més tard estaves a Brasil i una setmana més tard estaves a Califòrnia. Què passa? Que, clar, no totes les distribucions de les habitacions eren exactes, i a vegades llevar-te i pum, picar-me contra el cap contra la paret i dic: però com pot ser? Però on estic?
Que fora,
i dir, on estic? I on estic? I sentar-me al llit i dir, on estic? On estic? I dir, ah, clar, si és que ara estic a Montevideo, ja no estic a Santiago de Chile. I això, en molts d'ocasions, i els avions, i trobar-te als hotels totalment penjat, i als aeroports esperar, doncs, un dia sencer que surti el teu avió. Aviam, tot això és part del que tu, doncs, pagues, el que et deia abans, és un peatge que el pagues encantat, que només faltaria, que a sobre no et pots ni queixar perquè sembla que siguis un desagraït, però això no vol dir que el compromís que tu has de tenir des de molt jove, des de molt petit, doncs és molt més alt del que normalment la gent pot veure des de fora, que és lògic, que només veuen el títol, només veuen si guanyes molts calés o si has guanyat una copa molt gran o tens un cotxe molt bonic. El de més, no els expliquis històries perquè no ho veuen.
Lògicament. Has pràcticament mig dit en un segon, i m'ha creat l'atenció perquè sincerament et dic que no ho sabia, que fas xerrades motivacionals també.
Sí. Bueno, sí, perquè al final, mira, Toni, no és un tema, jo no he anat a la universitat, jo tot el que he après ha sigut de viatjar, de jugar al tennis i de prendre decisions a la pista, i a la pista i a fora d'ella. Llavors hi ha empreses, tu saps, que bé, de qualsevol àmbit, que moltes vegades sí que tenen gent que els hi venen a fer una xerrada, etcètera, etcètera, però en el cas meu d'esportista, doncs ho has viscut molt de primera mà, ho pots explicar d'una forma que a la gent també li arriba una mica més, perquè, aviam, sense creure ni més ni menys que ningú, però quan ve algú que l'han vist en alguna ocasió a la televisió o tens una referència, no? Pues tu mateix, i va, pues mira, l'Aix Corretxet vindrà a fer una xerrada. Bueno, pues tens una mica guanyat de que tenen ganes de dir, ai, a veure què ens explica. Quan ve un directiu o un executiu, no et diré que els avorrirà, però a lo millor no els hi crida tant l'atenció, que després a lo millor és molt més bona que la meva xerrada. Però d'entrada els hi capta l'atenció, i que tu els hi expliquis com has hagut de gestionar la pressió, els objectius, una mica com et marques, tot el com treballes en equip, a passar de ser un esport individual, etc., doncs és super extrapolable a qualsevol feina, no? I m'ho passo bé, i saps què passa? Que és molt gratificant, perquè a sobre tu passes bé, per suposat et contracten, i a sobre després t'ho agraeixen i et sents com feliç, no? De dir, he col·laborat, he ajudat, els hi ha servit el que els hi has explicat, i a sobre te'n vas d'allà pensant, mira que bé, com, que bé m'ha anat la feina d'avui, no? O bueno, més que la feina, doncs la jornada d'avui. Així que sí, són xerrades que, mira, si la gent ho escolta i ho vol, pues que ho pregunti, que sempre està bé.
M'agrada molt aquesta secció, els dic de veritat a vostès, perquè és una secció que ens permet mirar enrere, tampoc tan enrere, no cal viatjar massa, per adonar-nos que la vida va molt ràpida, i efectivament hi ha personatges que, al cas de l'Àlex Corretja, no l'hem arribat a perdre de vista, perquè efectivament ell té, continua a la televisió com a comentarista, i a més que ha arribat a tal grau de popularitat que tothom el coneix. Però hi ha altres coses que han estat com molt en el centre de tot i que se'ns en van una mica, no? Àlex, si em permets, anem a introduir un tema, després tornarem a parlar amb tu, però si el teu comiat es produïa el 23, era, havíem dit, el 23 de setembre de 2006, el 26 de setembre, però una mica més endavant, el 2016, començava un judici important que va fer córrer molts rius de tinta, i que va provocar un escàndol brutal. Et sona, Àlex, el de les targetes Black?
Home, clar, per suposat que em sona. Sí,
doncs probablement et soni la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, perquè va ser l'encarregat de l'acusació popular de les targetes Black. Andrés Herzog. Buenas tardes, señor Herzog.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Sí, efectivamente, pasa volando.
¿Qué ha quedado de todo aquello, señor Zoc?
Bueno, pues yo creo que ha quedado el hecho histórico, bueno, de un procedimiento que fue pues muy mediático, muy conocido, que acabó en condenas y que fue un poco el inicio, ¿no?, de una serie de causas judiciales relacionadas con la corrupción, sobre todo lo que tiene que ver con las antiguas cajas de ahorro y todo un examen a todo un sistema, ¿no?, el funcionamiento de un sistema, o sea que yo creo que fue un hito, ¿no?, en la historia judicial.
Un poco la sensación, no sé si usted la comparte, de que el todo vale, que podía haber imparado en determinados momentos a determinados niveles, tenía punto y final, ¿no?
Efectivamente, o sea, yo creo que fue, por eso digo, un juicio realmente más allá de los concretos delitos, ¿no?, que finalmente acabaron en condenas, a una forma de funcionar, ¿no?, a un sistema en el cual, pues, prácticamente había una sensación de impunidad, ¿no?, absoluta. Era un sistema muy calculado de reparto de cuotas, en el cual además participaron todos los partidos, ¿no? Por eso digo que es un caso, pues yo creo que paradigmático, porque no se puede decir que afectara a este o a otro partido, sino que afectaba prácticamente a todos, más organizaciones sindicales, más organizaciones empresariales, puestas todos de común acuerdo para saquear unas instituciones que en teoría eran de todos, ¿no?, y que hacían una importante obra social y que fueron copadas por determinadas personas y las pusieron a su servicio, ¿no?
Fueron 65 procesados en total, si no recuerdo mal. Eran 66, pero murió Miguel Ángel Araújo, para ser exactos. Se gastaron un total de 12 millones de euros con cantidades que iban desde los 8.367 euros a los 456.000 euros de los gastos en cuestión, que es lo que más le llamó la atención a usted, señor Arzón.
Bueno, a ver, para mí los gastos casi es lo de menos, ¿no? Porque al final las cantidades, hombre, son escandalosas desde un punto de vista de cualquier ciudadano o medio, ¿no? Porque son cifras al final que se salen de lo que cualquiera nos podemos gastar, sobre todo en caprichos, ¿no?, de este tipo sin declarar y tal. Pero más allá de eso, para mí lo grave era un sistema que permitía que todos esos consejeros y directivos mirarán para otro lado. O sea, no podemos olvidar que mientras estaban utilizando estas tarjetas que habían puesto a su disposición, pues obviamente fue una forma de conseguir eso que llamaban la paz social en los consejos de administración, ¿no? Pues obviamente no hacían preguntas, miraban para otro lado y mientras eso se producía, pues se creó el gran agujero financiero, ¿no?, de la crisis que conllevó luego el rescate de Bankia. Que bueno, pues ahí sí que estamos hablando de cifras mayores, ¿no? De más de 20.000 millones de euros. Entonces, frente a 20.000 millones de euros, pues al final el gasto en tarjetas era, si se quiere, menor, aunque ello obviamente no le quita un ápice de gravedad al asunto, porque toda esa gente estaba ahí para controlar la buena gestión de las cajas de ahorros y sin embargo, pues estaban a otra cosa, ¿no? Obviamente.
Rodrigo Rato, Miguel Blesa, José Antonio Moral Santín, Gerardo Díaz Ferrán, Rafael Espotorno, en fin, un buen conjunto de nombres, ¿eh?
Sí, efectivamente. Luego fue un juicio muy mediático también por los nombres, por las personas implicadas, que personas pues muy, muy conocidas del ámbito empresarial y político. Y bueno, y eso le da también ese toque de morbo, ¿no?, que tuvo este procedimiento. Y el hecho de que pues se difundiera tanto en los medios de comunicación. También es verdad que era un asunto de alguna manera fácilmente entendible, ¿no?, que a todo el mundo le escandalizaba y que dio lugar, pues eso, a infinidad de noticias, incluso algunas pues casi jocosas, ¿no?, en que gastaban el dinero de su o estas tarjetas opacas, ¿no? Pero bueno, ya digo que al final, pues eso, lo grave es lo que había por detrás, casi, claro. ¿No?
Andrés Herzog,
ha sido interesantísimo escucharle y recordar ese momento del que se va a cumplir, pues eso, 5 años. 5 años no es tanto, pero parece toda una vida, efectivamente. Muchas gracias por atender hoy la llamada de Radio Estel. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, buenas tardes. Adiós.
Encantado, chao, hasta luego.
M'imagino, Àlex, que de tant en tant encara agafes la raqueta i vas allò amb els amics a fer uns dobles o el que sigui, no?
No, tu amb els amics te'n vas a la ràdio el cap de setmana.
Tots.
A xerrar, no.
Sí, sí, em dedico a fer programa. Sí, el dissabte i el diumenge.
No, bueno, però per fer programa, però no, amb els amics ja no va, jo no jugo a tennis. O sigui, realment...
Però ja no jugues a tennis.
Gairebé mai, perquè... No, ja és el que et deia abans, tampoc no trobo faltar. I faig esports que no he fet altres ocasions. Vull dir, per exemple, el pàdel ara és molt més senzill, tot i que la meva passió segueix sent el tennis, i miro tennis, i comento tennis, i entrevisto tennistes, i etc. Però més fàcil, trobes més gent, i fins i tot, no sé, jo em poso a jugar a tennis i fico un revés a la línia i no em produeix cap, ni cap tipus de plaer, ni fins i tot quan et compares a com estaves, sempre ets més lent, ets menys fort, i pica pitjor. Llavors, vull dir, la comparació és una mica odiosa. I ja et dic, tampoc és això que dius, doncs quedo amb el no sé quants per jugar... No, la veritat és que no. Llavors, és com que ha sigut molt la teva feina, no? Des dels 10 anys que jo entrenava 4 hores cada dia per ser tenista. Llavors, quan em vaig retirar, ja no és un tema que necessiti ara jugar, ni ho trobi a faltar. Només si en alguna ocasió hi ha algun torneig de veteranos que et conviden i llavors és una mica diferent perquè et prepares. Com et deia abans, és un petit objectiu per motivar-te amb algo. Si no, doncs prefereixo fer altres esports o gimnàs o el que sigui, que cremo i sense necessitat d'estar pensant en si ho faig millor o pitjor, per dir alguna
cosa. Una de les coses que us passa als esportistes professionals és que us retireu, passen 15 anys que us heu retirat i continueu, som molt joves. I amb molt, és veritat, hi ha molt de temps per fer moltes coses, no, Àlex? Què vols fer? Cap a on vas ara?
Sí, doncs mira, és una mica el que et deies. Al final has de trobar alguna cosa que t'il·lusioni. També depèn una mica de les teves possibilitats, en el sentit de que hi ha esports més minoritaris que potser les possibilitats que tenen després d'haver-se retirat no són tan altes. A l'hora d'escollir quan o què volen fer és una mica diferent. En el meu cas, ja et dic, per mi el tema familiar és fonamental, està per davant gairebé de tot, o de tot. I el que passa que, mentrestant, doncs, faig de comentarista i és el que deia. És el que més m'ocupa. Durant molt de temps també he tingut una marca de roba, marca esportiva, Corretja, que, bueno, que l'he anat tirant. El que passa que amb tota aquesta situació de la pandèmia tampoc ha sigut senzill i de moment doncs, està en aquell moment que dius, bé, ficar-se fins al fons també és una mica problema perquè tampoc et vols liar gaire, perquè és el que deia abans, no? Al final has estat tan liat tants anys de la teva vida que ara busques una mica tranquil·litat. Llavors, bueno, vaig fent coses, el que deia, el tema de les xerrades. Tinc una empresa de representació també del meu germà.
Bé, que estàs entretingut, no? Estàs entretingut.
Sí, entretingut estic sempre, sí, molt sí. Bé. I sobretot les meves filles, que és el que més m'il·lusiona, i m'agrada estar amb elles, i bé, passar-ho bé.
Fantàstic. Ja Àlex Corretja, un plaer enorme, moltíssimes gràcies. M'ha fet molta il·lusió tornar-te a escoltar, gràcies.
A vosaltres, un plaer, merci per pensar en mi.
Una abraçada, bona tarda. La Yolanda Fernández de la Fuente, l'Andreu González, la Núria Ros, el Joan Girbau i el José Matosas. Demà tornem a partir de les 3, aquí a Ràdio Estel, com sempre, perquè tot vagi bé. Adeu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Els diumenges a 8:15 del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, tu tries. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.